Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bé, doncs ara és el moment d'anar fins a Sabadell perquè volem parlar amb una persona que si alguna cosa ha demostrat al llarg de la vida és voluntat. Albert Franch, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara jubilat, però feies de tècnic electrònic, no?
Sí, jo vaig estar treballant de tècnic electrònic 20 anys a una empresa que es deia Subministradora 2 de Sabadell, que era bastant coneguda, on fèiem televisors en color primer en blanc i negre, després en color i reparacions de la línia marrona que en diuen les televisions, els vídeos, en fi, amplificadors, tota aquesta gamma. I després vaig anar ja a treballar en una empresa a Polinyà, que es diu Pegoform, i allà vaig entrar com a tècnic de manteniment i vaig estar-hi 22 anys.
Déu-n'hi-do, no? O sigui que vas deixar petjada allà on vas estar perquè tants anys...
Bé, vaig tenir sort, no sé, em sembla que ara la gent no està tant temps, no?, en els llocs de treball, però vaja.
Va, tampoc no els hi deixen, eh?
Sí, segurament deu ser això.
Els fan fora ràpid.
Segurament és això. Però vaja, jo crec que també era fruit de l'època, aquella època tampoc canviàvem tant.
Ja. I escolta, exactament tu què feies en aquestes dues feines que, bueno, aquests dos llocs de treball que comentaves?
Bé, jo normalment era operari, feia reparacions tant en un lloc com a l'altre de material electrònic, vull dir que potser a la fàbrica, quan vaig anar, també vaig tocar molt el tema de robòtica, de pneumàtica, hidràulica, una mica de tot. El que és el manteniment en general de les màquines i reparació de les màquines quan calia.
I escolta, alguna vegada has explicat, Albert, que ets salesià cooperador.
Sí.
Això
sí,
què vol dir?
Bé, hi ha una associació laica de fidels de l'Església, que la va fundar, els oients molts no ho saben, però el fundador dels salesians va ser Don Bosco. Don Bosco tenia una idea molt clara en quant a la col·laboració amb la gent en la seva època. Ell va viure a Turí, a l'època del 1841, ell el van ordenar capellà i llavors va fer tota la seva tasca a la ciutat de Turí. Allà es va dedicar molt als joves que no tenien lloc on anar, molts eren orfes, molts venien del camp i es trobaven en una ciutat que era molt... bé, que no sabien on anar, i ell va començar la seva tasca acollint tots aquests joves. Va ser dels primers en què va fer contractes, fins i tot aprenents i això, vull dir, anava a veure els amos de les obres i van parlar amb ells, i en fi, i llavors va... Però la seva idea primer no era fundar una comunitat religiosa, sinó la seva idea era fundar una comunitat de laics, i d'aquí va sorgir els salesians cooperadors. Ell tenia aquesta idea que al seu voltant hi hagués gent que col·laborés, no? Hi havia gent que col·laborava econòmicament, d'altres l'ajudaven perquè tenia una idea molt clara, no?, que els joves havien de fer alguna cosa en aquest món, i el que ell procurava era que tinguessin oficis, no? Llavors es va rodejar de molta gent que tenia oficis, sabaters, fusters, mecànics, paletes, i això ell l'ajudava a ensenyar als seus nois. I d'aquí va sorgir la idea de fer una associació de salesians cooperadors. Això ha anat transcendint amb els anys. Hem sigut una de les tres branques que Don Bosco va fundar. Ell va fundar els salesians Don Bosco, que en diuen que són els religiosos, va fundar les filles de Maria Auxiliadora, que són les religioses, i llavors va fundar els salesians cooperadors, que som els laics. I aquestes tres branques venen directament del fundador, que és Don Bosco. Llavors, bé, jo arrel de casar-me vaig anar a espetegar i també a viure a prop de l'església de Sant Oleguer de Sabadell, que com sabeu és la porten els salesians i allà tenen un col·legi. I bé, vaig començar a contactar amb aquesta comunitat i em vaig interessar pel tema, i com que a mi sempre m'ha agradat, perquè ja de jove, abans ja de casar-me, estàvem aquí a la parròquia de la Santíssima Trinitat, on ens vam conèixer amb la meva dona i molta gent que allà col·laboràvem. Portàvem un grup de nois d'excursió, no? I sortíem el diumenge amb un grup de nanos més petits. Nosaltres també teníem una colla de joves que també ens agradava molt anar d'excursió i anar per la muntanya, i era la nostra manera de divertir-nos, no? I llavors, arrel de que jo ja portava aquest bagatge, que m'agradava aquest tema d'anar amb els nanos, doncs vaig contactar molt, molt directament amb els salesians. I bé, un dia em van oferir, tant a la meva dona com a mi, ens van oferir d'entrar a formar part d'aquesta associació, que primer doncs has de fer una formació bastant llarga i bastant intensa, i després has de fer una promesa pública. Una promesa pública que la fas dintre d'una eucaristia en què tu et compromets a treballar pel bé i pel benestar dels joves, i principalment dels joves més necessitats.
Això és l'origen de l'esquitx?
Sí, sí, sí. Seria, no és ben bé l'origen, però sí que és la filosofia que jo portava quan jo vaig començar l'esquitx.
Vull dir, jo... Clar. I l'esquitx, què és exactament? Perquè ja porteu més de 30 anys d'història, no?
Sí, portem 32 anys. Sí. Bé, l'esquitx ja va sorgir amb aquesta inquietud meva. Llavors, la meva filla, que llavors encara s'estava separant nens i nenes, si sabeu, amb els col·legis religiosos, doncs anava en el col·legi Jesús Salvador, que està aquí al carrer Àngel Guimarà, al carrer del Sol. Bueno, és un col·legi que encara hi és. I jo estava ficat a la junta de l'AMPA, no? I bé, vam estar pensant, quines coses de cara al curs vinent, dèiem, i què podem fer per com a extraescolars, no? Que si bàsquet, que si fulbet, que si dansa, que si, en fi. I jo vaig suggerir, per què no fem un esplai? I bé, sembla ser que va agradar, esclar, quan un fa una proposta, doncs ja automàticament el que passa és que et toca el rebre, no?
Tothom s'apunta al carro, però has de tirar tu.
Exacte, amb el bon sentit la paraula, diu, molt bé, fem un esplai, però qui el portarà, qui el dirigirà? En aquell moment, ja sé que em va tocar, tot i que tenia al costat altres pares, no?, que em van donar molt suport i dels quals estic molt agraït, no?, perquè entre tots ho vam començar. I bé, aquí va començar la història, no? Això devia ser l'any, el curs del 89-90, en què es va començar. I vam seguir fent l'esplai en el col·legi, principalment.
Clar, tu ets el primer president, no?
Sí, jo l'únic, de moment.
No hi ha hagut ningú més?
No.
Per tant, s'ha mantingut la línia filosòfica de treball de l'esquitx, no?
Sí, sí, sí. Vull dir, la filosofia era una mica això, no? Treballar pel bé dels joves i dels nens. En aquell moment, bé, el col·legi tenia fins a 8è i, vam seguir amb això i vam continuar amb aquest tema i ja està. Sí que és clar, aviam, que jo sí que voldria que algú en relevés, vull dir que no penseu que tinc aquest poder de dir no, no, jo em quedo amb la presidència i no la deixo dir, no, no, aquí està la presidència i que la vulgui que la,
no surten que... voluntaris,
no, però no, exacte. Bé, més que res perquè, esclar, porta la seva feina, no tothom està disposat tampoc a donar el seu temps o no té temps per donar, esclar, que també les coses van així.
Podem dir que la major part del temps de vida de l'entitat heu estat amb els nens i joves de Can Rull i els Marinals.
Sí, nosaltres...
Com és, digues, Albert, com és d'important educar en el lleure?
Bé, primer la filosofia era d'un esplai, no? Un esplai com pot ser tots aquests esplais que hi ha pel centre, la Trenyina, no? La Trepa, no sé si els coneixeu, la Branca, bueno, que fan el seu esplai el dissabte a la tarda. Bé, n'hi ha molts, eh? Vull dir que... Pues clar, va haver un moment que el grup de monitors que érem aleshores, quan portàvem ja 5 cursos fent esplai, que es va pensar... Bueno, animats també una mica per mi de dir, bueno, escolteu, això ho fa tothom. Nosaltres hem de fer un pas més, no? I el pas més era fer esplai diari, que jo, en aquell moment jo em vaig dir esplai diari. Encara no es feia, tot això dels centres oberts, els CIS, totes aquestes coses que ara estan inventades, nosaltres les vam començar ja fa 25 anys. I llavors no es feia això de l'esplai diari. I vam estar pensant en quin barri de Sabadell podria més o menys anar bé per fer aquest tipus de projecte i vam anar a espetegar a Can Rull per situació del moment, en fi, una mica estudiant el que eren tots els barris de Sabadell, ens va semblar que aquell era bastant adient. I allà vam anar.
I també vau fer colònies, no?
Sí, colònies n'hem fet cada any. Vull dir, cada any fem la nostra tanda de colònies. En principi les fèiem de 10 dies, llavors hem anat rebaixant una mica, ara les fem d'una setmana, en fi. Bueno. Sí, sí, però això és una... està dintre del temps de lleure.
Sí. M'has d'explicar exactament què és això de la xarxa antirumors?
Bueno, sí, xarxa antirumors... bé, això és que exactament jo no el porto, no t'ho puc explicar molt bé, perquè això ho porta, diguéssim, el director. O sigui, a part de ja ser el president, allà en aquest moment hi ha el director, que és el Sergi...
Però de què es tracta? Ni que sigui fer una pinzellada?
Sí,
què és?
Bueno, es tracta d'allò de no crear confusió en quant a les informacions, no? De dir, bueno, les coses són de han de ser de... O sigui, hi ha una informació que és aquesta, que és la veraç, i no una mica embolicar-ho amb tots els altres temes que bueno, per crear malestar o per crear confusió. No? És una mica això.
I, Albert, en una entitat com la que presideixes, què és el que et porta més mal de caps? La qüestió econòmica, la legal o la demanda del servei que doneu?
Aviam, el de caps en general em porta tot el que has anomenat, no? Però jo crec que el que porta més mal de caps és a vegades la incomprensió de la gent, no? Vull dir, allò de dir, bueno, tu estàs fent una tasca, presentes un projecte, i veus que el projecte es valora una mica, doncs, bé, per si l'has presentat molt, molt ben explicat o per si el pressupost és l'adequat o per si la incidència en el territori serà l'adequada o no serà l'adequada. I a vegades els projectes tenen altres coses que jo crec que són importants. O sigui, nosaltres, com la nostra filosofia és treballar pels nens i pels nens que més ens necessiten, no? Per aquells que no tenen l'oportunitat que poden tenir altres. I llavors a vegades s'ha de mirar amb una perspectiva més àmplia, no? No amb el fet de dir, bueno, aquest projecte, potser jo no el sé explicar molt bé, però jo la idea que tinc és que aquí hi hagi uns nens que puguin tenir una oportunitat d'estudi, no? Jo sé que la majoria dels nens que tenim nosaltres, doncs ells quan arriben a casa, doncs potser no disposen de tecnologia suficient per poder fer deures, no? Això ho hem patit molt durant aquesta pandèmia, no? S'ha vist, no, les mancances que tenen moltes famílies en quant a disposar d'internet, a disposar de tablets o a disposar d'ordinadors. I nosaltres el que fem és això, dir, bueno, doncs en quant a això, nosaltres, aquells que vulguen, i normalment quasi bé són tots, feu els deures aquí. Nosaltres tenim un moment que ells arriben a la tarda i fan els deures. Llavors allà tenen les educadores, doncs que els hi fan un seguiment, i fins i tot parlen amb els tutors de les escoles, i perquè si un nen diu, no, home, doncs hauríem d'apretar amb matemàtiques, hauríem d'apretar amb la lectura, no? Perquè no,
sí,
no,
se'ls hi fa el reforç.
I se fa el reforç i ho fem nosaltres allà. I això anem una mica en concordància amb el que són les escoles i les tutories que els nanos tenen. Perquè normalment els pares tenim, clar, ara amb la qüestió migratòria, doncs tenim molta gent que els pares potser no es defensen, principalment les mares, no es defensen amb l'idioma, ni en català ni en castellà. Llavors és bastant complicat pels mestres, a vegades també, dialogar amb ells o tenir entrevistes, no? Llavors nosaltres fem aquesta tasca. I llavors també aprofitem i fem el tema de berenars. Vull dir, allà tothom pot fer un berenar sòlid, vull dir que estigui sostenible, no? Que sigui un berenar que no sigui de xutxes i de coses d'aquestes, com a vegades sí. Passa. Vull dir que es procura que sempre sigui saludable.
Vaja, Albert, una tasca que si fa 32 anys era necessària, era important, 32 anys després encara ho continua sent.
I tant.
I no, sí, sé, sí. I no sé si més, eh? I no sé si més. Però vaja, fa de mal comparar. Per cert, que estàs molt sol·licitat, eh?
Ah, no sé, per què?
No et truquen, et truquen.
Ah, sí.
Algun...
No, bueno.
Sí. Però, escolta, que m'ha encantat aquesta tranquil·litat, aquesta calma amb la que has continuat donant les teves explicacions. Vull dir que, escolta, que si voleu ja trucareu després, eh?
Ah, sí, sí. Perdona, és que no...
No.
No he tingut a deixar el mòbil a fora o posar-lo en silenci.
No, això és absolutament normal i això passa a les millors cases. Sí. Jo també, mentre t'estava fent l'entrevista, també m'estaven trucant. Però, clar, és que no...
Ja.
Ara no toca.
No toca.
Ara no toca.
No, ara no.
Albert, vinga, tornem al tema. Escolta, que pels carrers o camins de Sabadell encara es veuen samarretes del quilòmetre solidari.
Ui, tant, això va ser un invent molt, molt maco.
Que... Explica'ns què és, que no sabem de què va.
Bé, el quilòmetre solidari va ser una idea que vam portar a terme voluntaris de les Kids, perquè nosaltres, a part de tenir... Bé, ara, des de fa molts anys, hem hagut de professionalitzar, no? Clar, si pensem que una tasca diària, doncs no, ja no es pot fer amb voluntaris, tot i que vam començar com a voluntaris. I llavors, tot i així, tenim bastant... un nombre important de voluntaris que sempre han col·laborat amb nosaltres. I després hi va haver un grup de voluntaris que, a més, eren aficionats a això de córrer, no? I van dir, home, diu, nosaltres el que podem fer és això de... el que en podem dir el quilòmetre solidari. I això va començar, crec que fa 6 o 7 o 8 anys, ara no recordo així de memòria, i es va dir el que farem serà que ens inscriurem a la cursa de Sabadell, de la Festa Major, de les tres curses que hi ha, no? Hi ha la normal, que són 7 quilòmetres, després hi ha la de 14 i la de 21, no? Pues a qualsevol d'aquestes, el qui vulgui que es inscrigui en aquestes curses, i el que farem és vendre els quilòmetres. O sigui, cada un de nosaltres havia de vendre els quilòmetres que ell faria, no? Per exemple, jo sempre m'apuntava a la de 7, doncs jo havia de vendre aquests meus 7 quilòmetres entre la meva família, els meus amics i, bueno, i algú més que ho volés comprar, perquè això estava penjat a la xarxa i ho estava penjat en una plataforma d'aquestes que se'n diu Migra d'una Arena. I allà pues, estava penjat el projecte, i tothom que volia comprava un quilòmetre que valien de 10 euros el quilòmetre. I així pues, traiem una quantitat bastant important de diners que ens servia per becar principalment les colònies o els casals amb nens que potser necessitàvem, i també teníem un projecte que és un projecte que va començar fa bastants anys, però que o sigui, va ser una cosa que va tirar endavant la Generalitat, però que després es va quedar sense recursos, que és l'Insert Jove, que és un projecte molt important, que jo hi crec molt i m'agrada molt. I aquest projecte també procuràvem que sempre tingués el suport econòmic necessari, perquè això durava tot el curs. Per allà hi passen uns entre 70 i 80 joves de 16 a 26 anys que per qüestions de manca d'estudis o de que no s'han tret la ESO o estan han sortit rebotats dels instituts, llavors bueno, el seu problema és buscar feina, i allà pues, se'ls ajuda amb aquests temes, fins i tot se'ls recondueix una altra vegada a la vida formativa i que es puguin tenir un futur millor.
Albert, estem a punt d'acabar. Molt ràpidament, vols aprofitar per fer alguna crida? Alguna demanda que puguem contribuir a satisfer?
Bé, no sé, jo demanaria que se'ns conegués, no? Vull dir que ara m'han dit, no, és que tu no se't coneix gaire. Bueno, a mi no se m'ha de conèixer. Vull dir, el que s'ha de conèixer és la feina de les kits, no? I llavors, sí, nosaltres tenim la pàgina web, si algú ens vol visitar, també ens pot visitar, més que res que vegin la tasca que fem. I també això pot contribuir que la gent conegui el que es fa, també conegui les problemàtiques que hi ha, perquè a vegades pensem que el món és només el que surt per la tele, i realment el món és molt més gran i té molts més aspectes, i hi ha molta gent que pateix, que ho passa malament i que...
I que els tenim a prop, eh?
Exacte, i que som de Sabadell.
Sí, sí.
De Sabadell, i que els tenim aquí, i qui diu el barri de Can Rull, doncs pot ser altres barris de Sabadell, eh? Nosaltres perquè estem a Can Rull, però sé que hi ha realitats semblants a les nostres a tot arreu.
Clar que sí. Albert, acabem. I digue. Per tancar l'entrevista, t'hem demanat que triïs una cançó. Una cançó que per tu sigui especial, i ens has d'explicar quina és i per quin motiu.
Bé, jo he triat, que vam comentar, i vaig dir, bueno, qualsevol cançó dels Beatles a mi m'aniria molt bé, perquè va ser una època molt maca de la meva vida. Vaig viure tota la trajectòria d'aquell moment. Jo també vaig fer els meus... Bueno, toco la guitarra, havia tocat la bateria, havia tocat l'acordió, vull dir que sóc també músic aficionat,
sempre.
I llavors per mi la música és una de les coses més importants. Llavors, i vaig triar el Tuesday Show, dic, perquè dels Beatles, dic, perquè així acabarem una mica amb molta canya.
Alegria.
I alegria, que potser algú es pugui haver entristit. Jo no voldria que això fos, que per això estem nosaltres, per donar alegria a la vida.
Doncs escolta, em sembla perfecte aquest tancament. Albert, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies,
gràcies
a la gent que tingui interès, doncs que entri a la pàgina web de l'Esquitx de Sabadell,
sí,
per
sí,
conèixer
sí.
una mica més la vostra tasca.
Sí, sí, que coneguin
gràcies.
Tot el que es fa a Sabadell, que es fa molta cosa. Sí, sí.
Gràcies i una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, igualment. Adéu.
Bona tarda.